Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. El Tribunal Europeu de Drets Humans d'Estrasburg ha rebutjat el recurs presentat per Carme Forcadell sobre la suspensió del ple del 9 d'octubre de 2017, 8 dies després de l'1 d'octubre. El Tribunal Constitucional va suspendre la sessió a instàncies del PSC després de justificar que cabia la possibilitat que l'aleshores president Carles Puigdemont declarés la independència. La Fiscalia del Judici del Procés es basarà en aquesta resolució d'Estrasburg per mantenir l'acusació per rebel·lió. Destaquem, d'altra banda, que l'alcaldable del PSC per Barcelona, Jaume Collboni, ha assegurat aquest matí a TV3 que no pactarà un tripartit d'esquerres a l'Ajuntament de Barcelona amb Ernest Maragall al capdavant. Collboni creu que la seva formació no ha d'investir un alcalde independentista, però no s'ha pronunciat sobre un possible pacte amb els Comuns i Manuel Valls, que passarien els 21 regidors necessaris per investir un candidat alternatiu. Per la seva banda, la número 2 de Junts per Catalunya, el Sertadi, ha afirmat que des del seu grup estan treballant amb Esquerra per un bipartit. L'Organització Mundial de la Salut, d'altra banda, ha acordat que passar massa hores a la feina i l'addicció als videojocs seran reconeguts com a malalties a partir del 2022. Així ho ha acordat l'assemblea d'aquesta organització a Ginebra, i en la qual conclou que l'estrès crònic a la feina pot desembocar en la síndrome d'esgotament professional. Notícia esportiva rellevant, a més, detinguts diversos jugadors, exjugadors i directius d'equips de futbol professional per una suposada compra de partits a primera i segona divisió. La investigació va començar després d'un partit d'ara fa tot just un any entre l'OSCA i el Nàstic de Tarragona, que necessitava 3 punts per mantenir la categoria de segona divisió. Arran d'això, el Girona podria, atenció, mantenir-se a primera divisió si finalment es produeix un descens administratiu del Valladolid després que aquest equip estigués involucrat en un altre partit comprat.
Ràdio Estel.
Penses que les relacions entre homes i dones haurien de ser més integrades i igualitàries? Escolta cada dijous a les 9 del matí Plusvàlua Dones, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, produït per Mireia del Pozo, cada dijous a les 9 del matí Plusvàlua Dones, a Ràdio Estel.
Més de 225.000 infants no tenen accés a la quantitat diària de llet recomanada. Cobrir-ne les necessitats és alimentar els seus somnis. Fes una donació en qualsevol oficina de CaixaBank o a granrecollidadellet.cat i aconseguim que no quedi cap nen sense bigoti. CaixaBank i l'obra social La Caixa amb el Banc dels Aliments.
El Joan, l'Eduard, el Sergio, l'Anna, el Carles, l'Ignasi, el Mohamed. A Càritas aquest any hem ajudat 23.000 persones a tornar a creure en elles mateixes i 1.297 a trobar feina. Encara que no hi creguis, tots tenim un àngel. 75 anys de Càritas Barcelona.
Diferents empresaris clients de l'entitat defineixen l'ICF amb paraules que comencen per I, C i F.
Important, complicitat, fiabilitat.
Impressionant, compromís i formalitat.
Si com ells vols impulsar el teu negoci, pots comptar amb l'ICF. Inversió, crèdit i finançament per a emprenedors i empreses com la teva. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Ràdio Estel.
La Farga i Errant. Més de 15 anys d'experiència en so d'alta fidelitat, home cinema i domòtica. Una botiga amb sales de demostració amb les últimes novetats del mercat. Altaveus, amplificadors, projectors. A més, servei d'instal·lació a casa teva o al teu negoci. Entra a lafargaierranz.com i fes la teva compra online o vine a veure'ns al carrer Gelabert 16, al barri de les Corts de Barcelona. També t'assessorem al telèfon 93 419 29 97. La Farga i Erranz, el paradís del hi-fi. Gran ser gran, amb Josep de Martí i Marc Rius, un programa patrocinat per inforesidencias.com.
Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Molta salut per totes i tots. És dimarts, passen 4 minuts de les 5. Tenen sintonitzat Ràdio Estel i això és Gran ser gran. Un dimarts més engeguem un dels únics programes de ràdio que dedica 60 minuts només a parlar de les persones grans. Cada setmana reunim a l'estudi de Ràdio Estel un equip de professionals del món de la geriatria, del món dels cuidadors, de les persones grans. L'objectiu d'aquest programa és debatre tot el que té a veure amb el benestar de les persones de la tercera edat i buscar les possibles millores o solucions. Si continuen amb nosaltres, trobaran novetats geriàtriques, idees, la consulta del treballador social, borsa de treball, diferents aspectes i opinions a residències, residents i també dels seus treballadors. En resum, trobaran tot el que pot interessar conèixer a l'hora de buscar una residència. Salutacions a l'equip del programa, que ara mateix els presento, com sempre, a les vies de so José Matosis. A la direcció, Josep de Martí. Josep, bona tarda, benvingut.
Molt bona tarda, Marc.
A la consulta del treballador social, Carles de Xac. Carles, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, Marc.
I a la conducció, Josep de Martí, i qui us parla, Marc Rius. Gairebé el 40% de la gent gran diu que no satisfà les seves necessitats sexuals. El 38% de la gent gran assegura que les persones de la tercera edat no satisfan les seves necessitats sexuals i un 44% creu que el sexe no s'acaba amb l'edat, sinó que canvia. Aquestes són algunes de les inclusions i conclusions de l'estudi de sexualitat a la tercera edat. Es posa de manifest la diferència significativa d'opinions entre homes i dones i la influència educacional, social i cultural sobre la sexualitat. Les dones tenen més cura a l'hora d'entendre la sexualitat i que els resultats demostren la influència social, la concepció de l'amor romàntic i les diferències biològiques existents. Avui en parlarem a fons. En el programa d'avui coneixerem diferents aspectes sobre les persones grans. Com cada dimarts, ens presenta i condueix els convidats el senyor Josep de Martí. Ell és jurista i gerontòleg. És professor del màster en gerontologia social de la Universitat de Barcelona, director d'inforesidències i patrocinador d'aquest programa. Molt bé, Josep, endavant.
Què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda.
I aquí, pensant, sempre pensem en gent gran, ens anem fent grans cadascú de nosaltres, sí. Però a vegades ens oblidem d'aquell moment, aquella fase de la vida en què passem de l'edat adulta, abans es deia la tercera edat, l'edat madura.
Sí, la tercera edat, l'edat d'or.
I quan entrem a ser sèniors, o sèniors, com sí, diuen, sí. I d'una altra forma, quan ens jubilem. I és que sembla que tothom que treballa, diguem-ne, venent la seva feina a canvi d'un salari, arriba un moment, si no et mors abans, esperem que no, que t'arriba la jubilació i aleshores canvies. Però fins i tot hi ha gent que no és que tingui una feina remunerada, sinó potser són persones que treballen cuidant a familiars, que estan, i també arriba un moment en què són grans i canvia,
no poden, clar.
Canvia la vida. I saps una cosa? Que la gent es jubila o la vida els jubila i moltes vegades no han tingut temps ni de preparar-se ni de pensar què fan.
És terrible.
I de sobte, tu estaves tan tranquil, un dia...
Et potser... quedes a casa i ningú et truca.
No, clar, i potser jo deia, mira, jo imagina't que tinc 67 anys i he treballat en una empresa, he treballat en diverses, però ara ja tinc un cert reconeixement, ja tinc, estic situat d'una forma, clar. La gent ja més o menys em coneix, em respecta per les meves capacitats, i un dia em diuen, mira, tu t'has de jubilar per nassos.
Sí, senyor.
Aleshores, a més, a partir de demà, si tornes un dia a l'empresa, potser tothom dirà, home, mira el Marc, que treballa aquí. Però al cap de 3 mesos, si tornes a venir...
Ja, un altre cop, ja tornes aquí. Sí. Clar,
i
clar,
al cap de 6 mesos, qui era aquell? Ah, no, aquest és
clar,
nou.
Perquè hi ha gent nova que ja s'han jubilat.
Ja no el coneix. Sí. Aleshores, saps una cosa? Hi ha estudis que diuen que la gent que es prepara per la jubilació es jubila millor.
Sí, senyor.
I el Col·legi de Metges de Barcelona, ja fa un temps, que fa cursos de preparació per la jubilació pels metges que es jubilen.
Clar.
I al final m'agrada una cosa d'aquests cursos, que jo dono classes en aquests cursos, que saps el bolero? 3 coses hay en la vida, salut, dinero y amor. Doncs aquestes són les claus de la jubilació. Diuen, primer de tot, has de mantenir la salut.
Clar.
I hi ha gent que es jubila i emmalalteix.
Sí, addictes a la feina.
Addictes.
N'he conegut. i no n'hi ha tan sols que emmalalteixen, sinó que es moren.
Sí, ui.
Jubilar-se i trobar-se sense fer res, com que no s'han pogut preparar, o sí, tenir aficions, fotografia, caminar, el que sigui, es troben que no poden fer i els hi poden donar
més,
la vida.
Si mor un familiar teu just després de jubilar-se, molta gent estarà trista, però la Seguretat Social estarà molt contenta, oi, perquè tant, si cotitzes tota la vida i després no cobres la pensió, això ja seria...
I més ara que està a la caixa buida.
Seria doblement trist. Aleshores, mira, enllaçant amb el que dius, la salut, diuen... Mai és tard per començar a tenir hàbits de vida saludable.
Totalment d'acord.
Aquí hem tingut metges que ens ho han dit, això. Sí. Diu, sembla que dius, home, si jo tinc una mica de sobrepès, home, ja sóc gran. Dic, no passa gana, però si pots controlar una mica el que menges, et trobaràs millor. Després, això d'exercici, fer una mica més d'exercici, potser no faràs la marató als 70 anys.
Sí, no cal anar a un gimnàs, jo, per la gent gran, però sí caminar.
Caminar una estona. Jo recordo el que deia... Recordes l'Arguiñano, aquest?
Sí.
Que hi deia, la dieta d'Arguiñano, i decía, menos plato y más zapato. Doncs aquesta és una de les claus. A mesura que vas tenint anys, diuen que si pots tenir una vida una miqueta més sana i a la salut... Els diners són més problemàtics, eh? Perquè sí, ja arribes tard. Si tens una pensió que és una caqueta de pensió i que no et puja, i si ets una vídua i tens... Això és molt dolent, no pots fer gairebé res. Dius, administra't. I dius, cuy, dona'm algú per administrar.
Haig de fer miracles.
Sí, i l'altra part és salut, diner i amor. Però és que l'amor... Quan ets gran, tu has parlat d'una part de l'amor físic, del sexe, sí, que és redescobrir-ho i que no sigui un tabú, escolta'm.
És clar.
No és que quan fas 70 anys deixes de tenir urgència sexual o necessitat. No.
Hi ha necessitat, però és diferent.
Clar
la
que
manera
sí.
De practicar el sexe.
I després hi ha gent que es jubila i quan es jubila descobreix la seva parella, que potser fa 30 anys que estan casats, potser fa 40 anys que estan casats.
I quasi ni es coneixen, clar.
No, perquè això de les feines,
sí,
sobretot...
Sí, esmorzem junts o no, i vaja, torna a la nit, arriben a la nit, estàs cansat, bona nit, a dormir. Clar.
Doncs diuen que és el moment de descobrir una nova vida. I una cosa també molt important de l'amor quan ets gran, els germans i els familiars, que a vegades, durant tot aquest... Són aquests germans que quan eres nen has crescut, a vegades t'has distanciat, i aleshores diuen, home, potser l'avantatge de que quan ets més gran perds la memòria és si ets capaç de perdre selectivament la memòria.
Ah, sí, selectivament.
I del que tu recordes dels teus germans, te n'oblides aquella cosa que et va fer aquella vegada i que...
Només recordar lo bo.
Clar, només lo bo per una cosa, perquè et queda poc temps. Quan més temps vius la vida, menys tens temps.
Sí,
aleshores, tu pots viure recreant-te en el que van fer fa molts anys o pots pensar que és una persona que em coneix de tota la vida, coneix la versió veritable meva i, en el fons, me l'estimo. Aleshores, clar, és aquest moment que dius... És perdonar, a vegades, és tan egoista.
Sí.
Perquè dius, home, si tu perdones... És oblidar... Deixes córrer el passat i dius, escolta'm, és el meu germà, és el meu cosí, és aquell amic de... Doncs recuperes. I després hi ha una altra forma d'amor molt interessant, que és l'amor de donar-se als demés. Que és dir, escolta'm, i això repeteixo, aquí hem tingut els amics de la gent gran, els de radars, els d'altres associacions, que... i al final sembla ser voluntari, ser generós, és una forma tan intensa d'egoisme...
És molt gratificant.
Clar,
és molt gratificant.
És que al final... Tu, si dones 5, és que tu n'estàs rebent 10, perquè la satisfacció que té
això
una persona...
Preu.
Clar, aleshores, jo diria, primer, els que s'estiguin preparant per la jubilació, si no poden fer un curs de preparació per la jubilació, que entrin a Google i posin preparació per la jubilació, perquè el Col·legi de Metges de Barcelona ha posat molts dels vídeos online. Aleshores, com a mínim pots escoltar. I després també algun secretet més, dos secretets més. Un, que és... aquell projecte amagat que tenies, aquella novel·la que sempre has dit que escriuries, això que has dit, a mi m'agradaria fer el Camino de Santiago, a mi m'agradaria fer barcos de fusta, fer... Ara tindràs temps.
Ara em vaig a muntar la maqueta de tren.
I l'altra cosa que és molt important, que ara seguirem parlant, si tu tens una casa i les teves necessitats han canviat, a vegades petites reformes a la casa, molt petites,
també
et poden facilitar molt que puguis quedar-te a casa teva vint-hi bé, evitant aquella caiguda que potser una caiguda avui t'acabi matant d'aquí 2 anys. Aleshores, evitar aquesta caiguda, viure bé i viure autònomament.
Sí, doncs és gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com. Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
I continuem, i per parlar d'això, de fer aquestes reformes petites, grans, que ens poden ajudar a romandre a casa nostra el major temps possible, tant temps com vulguem, tenim amb nosaltres amb el Borja Romero. Molt bona tarda, benvingut, Borja.
Gràcies, bona tarda.
Bona tarda.
Que vens de BJ Adaptacions, que és una empresa que està aquí a Barcelona i que possiblement algun dels que ens està escoltant ara mateix té una banyera, que una banyera sense banyera, totalment plana, pot accedir a casa seva. I et volia preguntar una cosa. Vosaltres esteu especialitzats, en part, en aquest tipus d'adaptacions. Què és el més important que pots adaptar de casa teva per poder-te quedar el màxim de temps possible?
Clar, aquí l'important és saber el que necessita cada persona, no? I adaptar-se a les necessitats de cada persona. No és, no tothom necessita les mateixes necessitats, no? Llavors, a nivell així més estadístic, el que més la gent ens demana és el tema del bany, de poder adaptar el bany, perquè és un lloc que és, primer, és un lloc íntim, no?, on necessitem estar còmodes i sobretot estar segurs. Hi ha molts accidents que succeeixen al bany, i a vegades això que tu deies, no?, són accidents petits, però que després tenen conseqüències que s'allarguen per molt de temps, perquè la recuperació, quan ets més gran, no és tan ràpida, diguéssim, no? Llavors és un espai a cuidar força. Llavors tot el que sigui una superfície lliscant, que tingui que superar un esgraó, tot això són coses especialment complicades, no? I després una cosa que també és molt important, que potser la gent no... Perquè potser això del bany tothom s'ho imagina més, no? Però hi ha algunes coses que potser la gent no hi cau tant, però que també són importants, que és el poder garantir que la gent pugui entrar i sortir de casa, no? Estar a casa i anar al carrer, no? I a vegades hi ha petites barreres, com pot ser un esgraó, o que no hi hagi ascensor, o que hi hagi, no?, una porta d'aquestes que pesa tant, de les comunitats, no?, que pesa tant que no tinc força per empènyer. I això, doncs un dia demanes un favor que te l'obrin, o un dia demanes que t'ajudin, però arriba un punt en què perds les ganes, no? Llavors això també és important, poder-ho...
I una cosa, així com a casa teva, amb el lavabo pots fer el que vulguis, si vius en un edifici que hi ha una comunitat de veïns i hi ha un esglaó, els veïns poden dir que no? O com funciona això?
No, la llei empara l'accessibilitat, diguéssim, per sort, eh? Quan vam començar nosaltres fa 19 anys no hi havia res d'això, no existia aquest tipus de legislació, i tot era molt més complicat, però realment la llei està emparant que la gent pugui fer això. O sigui, inclús en alguns casos hi ha ajudes per poder fer aquest tipus d'intervenció.
I vosaltres, des de BJ Adaptacions, a més de fer-ho, també assessoreu una miqueta de si existeix alguna ajuda o alguna, això, els podeu informar a la gent? De...
Clar, nosaltres el que fem és sempre assessorar la gent i donar-li informació, que això és el més important, no? Perquè després tu has de decidir si ho fas o no ho fas, però el primer és poder assessorar quina és la millor solució tècnica o quines alternatives existeixen, no? Mm. I a partir d'aquí, també, evidentment, si la persona pot beneficiar-se d'algun tipus d'ajut, doncs clar, els dirigim a les entitats que ho fan. No?
I jo, aviam, repassem, tenim tu per entrar des del carrer, si treus aquell esglaó, potser ja pots arribar a casa, potser has de canviar una miqueta l'ascensor. Una vegada que entres dins de casa, les amplades de les portes es poden canviar en una casa? O això és una cosa molt complicada per fer?
Clar. Mira, hi ha això de les amplades de les portes, perquè ho preguntes, no? Perquè és rellevant. Perquè hi ha un dia que potser entra una cadira de rodes dins de casa, no? I aquell dia, de sobte, descobreixes moltes petites barreres que hi havia a la teva casa per una cadira de rodes que fins ara eren... no eren visibles, no? Llavors, hi ha algunes que són fàcils, com mobles que, no sé, pues que no entra bé una cadira de rodes per sota, o hi ha coses que són fàcils de fer. Però les portes de dins de casa teva poden ser un problema. Pot ser que la cadira de rodes no passi per allà, no? Cal un mínim d'un ample de 70 centímetres, vale? I 80 per fer-ho còmode, vale? Moltes portes no tenen aquesta amplada, vale? Llavors, quan és un cas molt greu, de vegades s'ha de fer una obra gran, de l'ambà o el que sigui, però normalment, fent petits retocs de fusteria, ja aconsegueixes aquests centímetres que permeten que una cadira de rodes pugui anar a qualsevol habitació. I això també és una intervenció que fem molt sovint.
Vosaltres esteu a Barcelona, la botiga, diguem-ne, l'oficina, però podeu treballar fora de Barcelona, perquè ens estarà escoltant gent de tot Catalunya i d'Andorra.
Sí, sí. T'explico molt breument. Nosaltres vam començar aquí a Barcelona precisament perquè mon germà tenia esclerosi múltiple i era arquitecte tècnic i vam fer adaptació de casa seva, no? Llavors vam començar aquesta empresa que es diu BJ Adaptacions, vam fer una altra empresa que es diu Adom, vale? amb la que som socis, vale? I aquesta empresa és precisament la que fa aquest tipus de reformes, i Adom està avui dia no només aquí a Catalunya, sinó per tota Espanya. I, de fet, Andorra, per exemple, ara hem fet un centre, amb la col·laboració del govern d'Andorra, un centre d'assessorament, els hem ajudat a equipar-lo. Eh? Per exemple, hem posat grues de sostre, que és una altra cosa que potser encara aquí no és tan coneguda, però que és la forma de transferir una persona del llit a la cadira de rodes. La tendència a nivell europeu és fer-ho amb aquest tipus de solució, de grues de sostre. Doncs allà hem instal·lat, hem ensenyat com es posen, com es posa l'arnès, no? Bueno, pues fem projectes pues per tot el territori, sí, sí.
I com es pot contactar amb vosaltres? Si algú està preguntant com fer-ho...
Pues mira, molt fàcil. Tenim una pàgina web que es diu www.adom-autonomia.com, vale? www.adom-autonomia.com, i un telèfon que és el 93-285-04-37.
93-285-04-37. I una cosa, ja sé que tens una miqueta de pressa, hem d'anar acabant, però hi ha una cosa interessantíssima. Vosaltres teniu també un departament d'investigació, i jo fa poc temps vaig provar un llit que vosaltres teniu, que és un llit que, sense que te n'adonis, et va bellugant durant la nit, de forma que quan... aleshores, en aquest... Ens pots explicar una miqueta què és això d'aquest llit intel·ligent?
Pues de nou, això parteix d'una necessitat personal, la del Joaquín, que tenia nafres, no? Que és un problema que és molt important. Quan una persona no es mobilitza suficient, pot tenir úlceres por presión, que es diuen, o nafres, no? I això pot ser un problema de salut molt important, vale? Que pot arribar a obligar a fer una cirurgia, pot ser un problema de salut molt seriós, no? I arriba un moment que ell tenia 8 nafres a diferents parts del cos, i vam posar-nos mans a l'obra a buscar solucions, no? I com ells no es podia moure, doncs clar, la pressió es va acumulant, no? I llavors vam fer diversos canvis de dieta, canvis de cadira de rodes, però un punt molt important és que a la nit, clar, ell no es movia gaire, i això són 8 hores aguantant la pressió i tal, no? Llavors, encara que es podien fer canvis posturals d'una altra persona, però això obligava una persona a estar pendent tota la nit, i es despertava, no? Llavors, amb el seu esperit així innovador, va dir, no, això ho hem de resoldre, no, això que feu de tecnologia heu de fer alguna cosa que m'ho solucioni, no? I llavors vam fer un llit que el que fa és evitar que una segona persona tingui que canviar de postura i que ell tranquil·lament et va balancejant per la nit i et va canviant els punts de pressió, no? I això...
Ah, molt bé, eh?
I així, això el que t'estalvia, diguéssim, és, bueno, primer, t'estalvia aquest problema de salut i et dona més confort al...
Sí, els canvis posturals.
Exacte, et va lateralitzant, diguéssim, et va com si fos... No, el Josep s'ha pujat a un, eh?
Jo us dic, si algú entra al canal de YouTube d'Inforesidències, i a més, et dic una cosa, Borja, els hem convidat, eh? Els tindrem, els del llit intel·ligent, vindran a explicar-nos, perquè ells són... Jo sé que és una iniciativa conjunta que heu fet des de BJ Adaptacions amb altres persones que també estan convidats a venir al programa. D'aquí 2 setmanes, em diuen.
Ells ho explicaran molt millor, sí, eh? Perquè són els especialistes. Jo només sé la història d'origen.
Jo et puc dir una cosa en primera persona. Vaig anar a una fira, a mi m'agrada molt provar, i en el canal de YouTube d'Inforesidències pues he provat això, he provat altres llits que fan altres coses, una cadira que t'aixeca del terra, aquelles coses... Sí. I aquest, el que és molt curiós és que, clar, en una fira ho posen accelerat, perquè la idea és que no notes que et bellugui. La idea és que tu estiguis en un llit que es mogui tan a poc a poc i de forma tan silenciosa que tu no te n'adonis, però contínuament. La gent ha de pensar... Saps l'engronxador de la iaia, aquell que et vas bellugant i diuen per què estàs tan còmode? Perquè mai tens la pressió al mateix lloc. I aleshores, com està canviant la pressió tota l'estona, tens com una relaxació que quan estàs assegut, al cap d'una estona el cul està fent...
Si és lent ho entenc, perquè si no fos lent... No. Clar, quan ve el fisio o la infermera a fer els canvis posturals per evitar la úlcera de Covid... et desperta.
Clar.
Però clar, si el llit també es mou una mica ràpid, també et desperta. Però va, si és lent, potser no.
Nosaltres pensem en una imatge d'un bressol, no? De,
clar, clar, clar.
Que et va movent a poc a poc, que també la sensació de moviment és una altra cosa molt important, eh? Que és una necessitat que totes les persones tenim, la sensació d'estar-nos movent, i en la mesura en la que la mobilitat nostra es va reduint, hi ha un cert malestar interior de dir, ostres, estic massa quiet, no? Això és com una cosa interior, diguéssim, bueno. I el fet de... Per això els nens els gronxem, per això... Clar. És una necessitat vital que tenim, la d'estar en moviment. Llavors, que hi hagi alguna cosa que ens pugui bellugar també és una cosa molt positiva, aquest nivell.
Doncs ens quedem amb aquesta idea. Si podem fer coses a casa, que no sempre seran coses molt cares ni molt sofisticades, i a més que ens poden permetre continuar vivint a casa més temps, i no a vegades... Tenim, com direm, ho direm una mica més tard o direm el proper dia, que les residències són la millor solució per més o menys el 5% de les persones grans.
Sí,
el 95% no necessitaran mai una residència, i de fet hi ha un 5% de residències, o sigui que no és una... Aleshores, moltíssimes gràcies, Borja Romero, per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres i enhorabona pel programa.
Moltes gràcies. Recordem que es poden posar en contacte amb vosaltres amb el 93 285 0437 o www.adom-autonomia.com.
Moltes gràcies.
Molt bé, doncs ara anem a escoltar una cançó. Estem veient que la vida de la tercera edat ha de ser com un jardí de roses. Escoltem una cançó de Luis Eduardo Aute, interpretada per Maciel, Roses en el mar, una cançó de l'any 1967.
Esteu escoltant És gran ser gran, amb Josep de Martí i Marc Rius, un programa patrocinat per inforesidencias.com.
Molt bé, doncs nosaltres continuem a És gran ser gran. Ara és el moment que sempre obrim les línies telefòniques per si hi ha algun oient que també ara és el moment de que facin les preguntes que tinguin, les preguntes que vulguin fer sobre residències, sobre la tercera edat. Prenguin nota, els telèfons són dos, 93-409-2771, 93-409-2772.
L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball d'inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància.
Doncs l'únic o dels pocs sectors que durant tota la crisi va continuar creant llocs de treball i generant ocupació va ser el de l'atenció a gent gran. I continua sent així. Tant és així que hi ha residències que fins i tot tenen problemes per trobar algun perfil professional.
Exacte.
Això ho sabem molt bé a la força de treball d'inforesidencias.com. Com la tenim, Carles?
Doncs mira, avui portem, com sempre, les últimes ofertes que han publicat les residències i trobem algunes, com per exemple que la residència Masdeu Hogar de Barcelona, que van venir aquí fa una setmana, si ho recordeu, estan buscant un gerocultor o gerocultora. La residència Vivaldi de Sabadell també buscant un gerocultor o gerocultora. Estan també la residència geriàtrica Les Masies a Pallejà, que busquen un educador social. I com sempre trobem que, com cada setmana, la vacant més important o la que més demanda té és la d'infermer o infermera, per variar, i trobem que, per exemple, la residència Edelweiss Medical Comfort a Cubelles, la residència Portamar Residencial a Castelldefels i, cap al sud, al Delta, la residència diocesana d'ancians Sant Miquel Arcàngel, buscant un infermer o infermera.
La consulta del treballador social amb Carles Reixac.
Doncs ràpid, ràpid, passem a la consulta.
Molt bé.
Avui trobem que ens pregunta l'Aina des del Prat de Llobregat. Ens diu, la meva mare té la llei de dependència, però marxem a viure a Madrid. No sé si he de fer alguna cosa. Bé, m'ho he estat mirant i resulta que sí, que s'han de fer uns tràmits. Primer de tot, és recomanable, Aina, avisar i informar el teu treballador social de referència del poble o del barri perquè n'estigui al corrent i et pugui orientar. Perquè s'han d'omplir alguns papers que o bé pots omplir tu mateixa, que és més complicat, o bé te'ls pot omplir ell. Llavors, el que funciona és de la manera següent. Si la teva mare està cobrant algun tipus de prestació econòmica, el que fa la Generalitat és... ho seguirà pagant durant dos mesos. I d'altra banda, si la teva mare està en algun servei, el que farà serà convertir aquest servei en una prestació econòmica, és a dir, en diners, i també ho seguirà pagant durant aquests dos mesos que comenta des que rebin la petició de canvi de domicili fora de Catalunya. Ara bé, llavors la idea és que durant aquests dos mesos que et segueixen pagant a la teva mà, en aquest cas, aquests diners, et truquin del municipi en el qual anirem a viure per preguntar-vos quin tipus de servei o prestació voleu.
Déu-n'hi-do, és una mica complexa, però la valoració de Catalunya sí que valdrà, no? Per
sí,
tot l'estat.
Exacte.
Això sí que...
Això sí, això no canvia.
Bueno, com a mínim, una miqueta de...
De paciència, sí, paciència i anar fent.
Sí,
i més, no ens podem assegurar que aquests 60 dies cobrarem uns diners que encara seran de Catalunya, després ja cobrarem d'on toqui.
Aviam si en dos mesos a Madrid o a Múrcia o una altra comunitat són capaços
de filar l'agulla. Exacte.
Perfecte.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Recordem el telèfon del directe 93-409-2771, 93-409-2772.
I recordem una cosa. A vegades, quan parlem de residències, hi ha gent que ens diu una residència és com un punt intermig entre un hospital i un hotel. I dic, coi, a vegades ens diuen, no, és que també una residència pot semblar una casa. I diuen, però quines són les millors? I diuen, bueno, la millor residència depèn de cada persona, perquè cada persona té la seva millor residència. I per això està bé que hi hagi una varietat d'ofertes, que hi hagi, diguem-ne, immobles diferents, amb personal diferent, amb forma de treballar diferent.
Barris diferents.
Clar, i avui tenim que ens venen a visitar d'una residència que es diu Can Camp, que està a l'Ametlla del Vallès, molt aquí al Vallès Oriental, i tenim amb nosaltres a tres persones. Primer presento la Raquel Hueltes, que és psicòloga de la residència i, a més, responsable assistencial. Benvinguda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda.
Dic que hi ha residències que semblen més un hotel i residències que semblen més una casa. La vostra residència, com l'encabiries tu?
Pues en aquests dos casos, sí, és una casa familiar. De fet, bueno, està en una zona residencial, en un barri molt tranquil de l'Ametlla, i bueno, és un espai molt tranquil, en tenim un gran jardí, i bueno, és la casa familiar de les persones que actualment tenen la gerència i la direcció de la residència.
Jo conec la residència, me la imagino quan era una casa familiar, devia ser la casa familiar que tothom voldria tenir, perquè és una casa molt maca,
sí,
amb un jardí molt maco.
Sí.
I a més, ara veig que teniu una capacitat legal, però que heu optat per tenir menys gent de la capacitat, no? Que...
Bueno, sí, tenim l'opció doncs, de les habitacions, hi ha moltes habitacions que són dobles, però bueno, doncs el resident quan arriba té l'opció de fer aquella habitació doble, de fer-la individual, pagant un suplement, i poden tenir aquesta opció per bueno, estar com a casa seva, com si tinguessin la seva habitació, amb el seu lavabo, amb algunes tenim amb sortir del jardí, tenim diferents opcions.
I és una opció que agafa la gent? O sigui que...
La solen agafar, sí, la solen agafar. Hi ha d'altres persones que no, que els prefereixen tenir algú que, no, de compartir habitació doncs, pel fet doncs, de tenir un company, de poder tenir una relació abans d'anar-se'n a dormir, doncs, de poder parlar, de veure la tele plegats. Bueno, hi ha les dues opcions.
I fa uns 20 o 25 anys hi havia moltes residències que eren cases unifamiliars que es reformaven. I normalment algunes d'aquestes cases, clar, es trobaven amb limitacions perquè eren cases no gaire grans i tal, però la vostra no la vau fer fa molt temps, és relativament recent, no?
Bueno, la casa té molts anys, perquè és de la família, però realment està renovada des del 2011, fa 8 anys que està renovada, i, bueno, clar, era una casa que la van renovar per fer-la un centre residencial. Llavors, el que ells volien, el seu objectiu era fer aquesta residència, però tenint la forma de casa, de, bueno, no, de... del caliu que pot oferir una casa amb estances petites, amb mobles, amb els mobles que hi havia abans, bueno, intentar adaptar-la el màxim possible que cadascú estigui com a casa seva.
I el dia a dia de la residència també sembla el d'una casa? O com seria?
Bueno, clar, esmorzem tots junts, després hi ha, bueno, la gran majoria que són autònoms se'n van a fer un circuit amb la terapeuta, amb la fisioterapeuta, i llavors ja comencem totes les activitats del dia a dia, no? Intentem formar sempre dos grups, els grups que són una mica més dependents, amb un altre grup, que la gent que és més autònoma, i tots ells, bueno, doncs han creat els seus vincles amb els seus grupets d'amics, i sí, participen tots junts.
A vegades diem que una residència, més que una residència, és com una comunitat. O sigui,
exacte.
En el vostre cas també seria una comunitat,
exacte,
de persones,
sí,
que comparteixen algunes coses i altres les decideixen no compartir, les té cadascú la seva. No?
Ah, exacte, sí. Quan volen tenir el seu temps, doncs se'n van a passejar pel jardí o se'n van a la seva habitació. Mm-hmm. Cap problema.
I una cosa, la gent que viu a la residència, a Can Camp, és gent que és autònoma, es vol per si mateixa i per això, o també hi ha gent que té certes necessitats o que pateix Alzheimer o alguna...
Sí, cada vegada tenim més persones que tenen un deteriorament cognitiu molt més avançat. Vale? Però ara, si haguéssim de fer un tant per cent, tenim més o menys un 40% de gent que és més autònoma, que no tenen un deteriorament cognitiu o si el tenen és molt lleu, i l'altre 60% bueno, són persones doncs, que tenen un deteriorament cognitiu moderat o avançat.
I, aviam, sempre diem el mateix. Quan portem a gent de les residències, a professionals, a propietaris, a gerents, tot és molt maco, però demanem que vingui el jutge, la realitat. I tenim amb nosaltres a dues jutgesses i primer presentem a la senyora Francesca Comas Parera. Benvinguda al programa.
Gràcies.
Vostè viu a la residència, sí. Can Camp.
Sí, jo visc a la residència, sí.
I de fa quant temps viu allà?
Jo fa, ja fa uns 3 anys.
Tres anys.
Tres anys.
Ja han passat uns... Sí. Ja han passat els 2-3 hiverns i ara ja veu la tercera primavera, sí, a la residència. I una cosa, vostè recorda quan va anar a viure a la residència, amb quina idea anava? Com pensava que seria la residència i com va trobar que era després?
Jo vaig pensar, com que vam mirar vàries, i el que em va agradar més va ser aquesta, doncs hi vaig anar-hi amb il·lusió, perquè jo ja havia provat a casa amb una dona i vaig veure que no. Que no em anava bé jo. I vaig dir, provem la residència, a veure. Doncs me'n recordo que em va anar molt bé.
I vostè ens ha dit una cosa molt important, a més, que nosaltres recomanem sempre, però per desgràcia no passa tant. Vostè va visitar la residència i vostè va triar quina residència volia anar, perquè sap, a vegades hi ha familiars que diuen, estic buscant residència per la mare. I nosaltres diem, home, busca-la amb la mare, no? O sigui, vostè va participar, sí, amb la cerca de la residència i va visitar la residència i li van dir com estaven les coses i la va triar en últim,
sí,
extrem.
Sí, sí, jo amb el meu fill, com que el meu fill quasi se'n cuida tot de mi, doncs primer va mirar-ho ells, diverses residències, i més m'hi va fer anar-hi a mi. A veure si m'agradava, i jo vaig dir que sí, que m'agradava, i ara estic allà, molt bé.
Què és el que més nota de canviar, de viure? Perquè, clar, per molt bé que estigui, viure en una residència i viure a casa no és el mateix. Quin és el canvi que més es nota quan vas a viure en una residència?
Mira, jo sóc molt independent, la veritat. I com que ara, doncs, tinc dolor em fa l'esquena, dolor em fa els genolls, doncs trobo que estic més bé en una residència que a casa. Que allà em cuiden, em donen les pastilles que en tinc de prendre. Això que heu dit de la nit, doncs... Em venen a dir, Francesca, tomba't una mica. O sigui que estic més ben cuidada que a casa.
Mm-hmm. I una cosa, i el menjar de la residència, perquè això sempre hi ha gent, sí, que diu, oh, ja està bé, però quan vas a viure una residència, el menjar, no, com és el menjar a Can Camp?
No, bé, sí. Normalment molt bé, eh? Mm. Ara sempre hi ha un dia que dius, mira com a casa, que també falla, però no, bé.
Molt bé, doncs tenemos con nosotros también a otra invitada, que es doña Isabel González Fernández.
Sí.
Que usted no es que viva en la residencia todo el año, usted elige pasar una temporada cada año.
Medio año.
Y
6 meses estoy en la residencia y 6 meses estoy en el invierno con mi hija.
Y esta forma, esta...
¿quién? Y en el verano a la residencia.
¿Y dónde vive usted con su hija durante el resto del año? ¿Cerca de Can Camp?
Sí, vive en Parés.
Ah, o sea que...
Parés del Vallès.
Siguen viviendo en la misma comarca,
sí,
pero
sí,
puede estar un tiempo en la residencia, 6 meses es una,
sí,
es una temporada, y lo ha hecho más de un año usted.
Ya llevo cuatro o cinco veces, ya no me acuerdo.
4 o 5 años lleva,
sí,
yendo,
sí,
a la residencia.
A la misma.
Y cuando usted llega, cada año, cada vez que llega, que es como, como ir al colegio cuando uno es pequeño.
Sí, pero a mí me encanta ir a la misma y me llaman a ver cuándo voy también. Y estoy encantada.
Y entonces, a usted esta pregunta...
Yo estoy como en mi casa.
¿Está como en su casa?
Sí.
Y una cosa, esto de pasar tiempos fuera en el jardín o estar... ¿O le gusta más estar dentro?
No, yo voy al jardín y estoy dentro también, pero casi me gusta más el jardín. Sí, ir afuera, tomar el aire puro y todo eso.
Además está durante el verano, que los días son largos y,
sí,
y el tiempo,
sí,
es bonito. Además, la Mella tampoco hace el calor de Barcelona tan...
Claro,
tan extremo,
no, allí es muy bonito aquello, muy tranquilo y muy bonito.
Y una cosa, ¿cómo es el día a día? Usted cuando se levanta por la mañana, desayuna y después, ¿qué hacen? ¿Qué actividades son las que
después,
se hacen en una residencia?
Después hacemos, ¿cómo es? Ya no me acuerdo cómo hacemos... Una
gimnasia, hacemos gimnasia
primero. Primero gimnasia y después...
¿Qué més feu, Francesca?
Hacemos deberes. Deberes también.
Fem lectura.
Eso, lectura.
Hi ha dies que tenim lectura, després hi ha uns altres dies que tenim memòria.
Eso sí.
I després fem gimnàs, cada un dia sí, un dia no.
Sí.
Després també ara ens preparem per anar
a les Olimpiades.
A les Olimpiades.
Eso també.
I també ens preparem, o sigui que fa moltes coses.
I el bingo.
Sí.
I el bingo.
El bingo també.
I el bingo. Sí, jugamos.
No falla mai el bingo.
I a mi m'encanta jugar.
Sí.
I Raquel...
A mi m'encanta.
Organitzar activitats deu ser una part important de la tasca del que fa la residència, no?
Com... Doncs sí.
I com feu per organitzar coses que puguin agradar a tothom? O és que s'organitzen activitats en paral·lel? O com funciona això de les
activitats? Bueno, nosaltres, clar, des del que vam començar a organitzar les activitats, però bueno, a mesura t'has d'anar renovant en les activitats que ofereixes, sobretot tenint en compte les necessitats que tenen els residents i els seus gustos i les seves preferències. Perquè, per exemple, això el bingo vam començar des del principi i bueno, això com que agrada tant, doncs s'ha de continuar, s'ha de continuar fent. Sí, sí. Llavors hem d'anar renovant aquestes activitats.
Mm. I després, a vegades quan ens venen a veure d'alguna residència ens parlen de la filosofia de l'atenció centrada en la persona, que una mica és el que tu estàs dient. Aleshores, ens pots explicar una mica la part que no veu la persona? Perquè a vegades una persona va a la residència, tindreu entrevistes amb ells, amb els familiars, però després hi ha una tasca que fa un equip de professionals que la persona potser ni se n'adona que està fent, només veu els resultats. Ens pots parlar una miqueta d'això?
Sí, nosaltres amb l'equip, amb l'equip multidisciplinar, el que fem és que ens reunim cada setmana, els dijous, ens reunim de 12 a 2 de la tarda, i cada setmana valorem a dos o un o dos residents. I això ho fem cada 6 mesos. Aquest resident està valorat durant cada 6 mesos, i aquí ens plantegem uns objectius a aconseguir al llarg d'aquests 6 mesos. Llavors, el que hem passat aquest temps, valorem, s'han aconseguit els objectius, ens hem de plantejar objectius més específics, la persona ha fet una davallada, hem de plantejar-ne d'altres, fem una valoració molt exhaustiva, la veritat, amb això.
I tot això, clar, la persona d'alguna forma participa, no? Perquè es basa potser en alguna entrevista que heu fet o alguna...
Exacte, vull dir, cada setmana també anem parlant amb ells, veiem que estiguin còmodes a la residència, quines necessitats tenen, que els hi podem oferir, i tot això també anirà vinculat en el PI que fem o en l'ACP, no?
Raquel, jo em volia preguntar, he entès que és una casa antiga, que l'heu reformat, no?
Sí.
Aleshores, les habitacions que ja eren habitacions són habitacions ara per residents, no?
Ah, exacte. Algunes sí, perquè hi ha dues habitacions, crec que són molt grans, i que són les que tenen sortida al jardí i bueno, les que tenen lavabo, però hi ha d'altres que, clar, s'han hagut de fer noves.
Però hi ha un pis a dalt, també?
Sí, tenim dos pisos. Bueno, en realitat hi ha tres, però baix de tot hi és on està el menjador, la bugaderia...
De pujar escales.
Sí, que no... Sí, tenim dos ascensors, també.
Ascensor?
Sí, tenim dos ascensors.
Llavors sí que l'heu...
Sí,
bonificat. És el que us deia abans, que quan parlava de... que abans es feien cases, algunes residències, parlo de fa 25, fa 30 anys, s'agafava una casa, es feien el mínim de reformes, que és el que demanava la llei aleshores, i es podia adequar, i era un ambient molt, molt domèstic, molt de casa, però potser tenia alguna certa incomoditat de les limitacions pròpies. Clar, si la residència es va autoritzar l'any 2011, ja és amb totes les normatives noves.
Ah, exacte. O sigui,
tindrà els ascensors, tindrà la supressió de barreres, tindrà els lavabos adaptats...
Les cases antigues, clar, hi ha primer pis, les golfes...
Correcte.
Clar, hi havia escales, llavors, clar, per la gent gran és un problema, però, clar, un obstacle, però, clar, amb ascensor, fantàstic.
Doncs dos cosetes més els volia comentar. A vegades els nostres convidats volen saludar algú. La senyora Francesca Comas o doña Isabel González, ¿quieren enviar un saludo a algún conocido, familiar, amigo desde el programa?
Jo potser m'estarà escoltant el meu fill. Pues mira, Esteve, que estic a la ràdio i estic molt bé. M'han fet unes preguntes contestades, em fa efecte bé... Però estic molt contenta de conèixer això perquè no ho coneixia. Un petó, maco, adéu.
I doña Isabel, ¿quiere enviar un saludo a alguien?
Pero yo que sé si me escucharán.
Sí.
Bueno, si no l'escuchan ahora, l'escucharán en el blog, porque esto queda en internet grabado y lo podrán bajar de internet.
Pues para mis nietos y para mi hija y mi yerno. Muchos saludos y besos.
Molt bé.
Los quiero mucho.
Moltíssimes gràcies. I Raquel, tu, si vols saludar, també, però si ens vols dir com algú pot contactar amb vosaltres, amb la residència...
Sí, i tant. El número de telèfon per contactar amb nosaltres és el 93 845 79 74. o bé enviant un correu electrònic a info@resic.cat.
Què direcció?
I la direcció és carrer Mimosa, número 10, de l'Ametlla del Vallès.
I vols enviar algú, vols saludar Mimosa. Algú? Si vols,
bueno, a tot l'equip de Can Camp Residencial que ens estaran escoltant tots, de ben segur.
Teniu una mimosa al jardí?
Sí.
Molt bé.
Sí,
a carrer Mimosa hi ha d'haver una mimosa.
Sí, sí.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres. Esperem que segueixin vivint també. I ara que arriba aquesta època de l'any tan bonica, que aprofitin el jardí.
Moltes
gràcies.
A ustedes, muchas gracias.
És gran ser gran, amb Josep de Martí i Marc Rius, un programa patrocinat per inforesidencias.com.
Marc, tu has pensat alguna vegada que quan la gent busca una residència no tothom ho fa tan bé com la Francesca Comas, que el seu fill va mirar una mica, però va tenir en compte la seva opinió i va ser ella la que va triar. Saps que hi ha 5 errors que gent comet quan busca residències. I jo crec que són 5 errors molt dolents.
Ens anirà bé conèixer-ho. I abans d'entrar a l'estudi, amb la Raquel n'hem parlat justament, que s'ha de buscar una residència quan no tenim ganes de buscar-la, quan ens trobem bé. Jo per què he d'anar a buscar una residència si estic bé? Que tinc 60 anys, 50 anys, i és aquell potser el moment de buscar-la. Però ara seran aquestes 5
més també. Clar que sí. Això seria importantíssim, que és dir, aviam, hi ha gent que diu, jo voldré anar a viure una residència, però jo recomano que la gent visiti residències i vegi que la residència és una molt bona opció quan necessites alguna cosa.
Com a casa, sempre ho has dit.
Clar, si estàs a casa i estàs bé a casa, doncs no sé, seria com, vull anar a viure un hotel.
Sí,
bueno, potser hi ha algú que vol anar a viure un hotel.
Home, però un dia, potser sí.
Jo dic, el primer error que cometen algunes persones és el de voler buscar una residència quan de debò no és la millor opció. I sempre diem una cosa, la residència és el millor per al 5% de la gent que té més de 65 anys o més o menys pel 20% de la gent que té més de 80. Però això vol dir que la immensa majoria de gent mai la necessita. Hi ha gent que té aquesta por, que diu, oh, és que si jo vaig a una residència, i dic, home, sortós tu, si un dia que la necessites trobes una plaça pública o te la pots pagar una privada, perquè en una residència tens uns metres quadrats que estan totalment adaptats, tens un equip de professional a la teva disposició
matí, tarda,
i a sobre una forma d'actuar que et dona atenció 24 hores al dia. Matí, tarda i nit, el dia de Nadal, el dia de Cap d'Any, el dia 15 d'agost,
el dia del sant del fill d'aquesta senyora.
Correcte, sempre. Aleshores, per això diem que un error és optar per la residència quan de debò no la necessites.
Clar.
Després hi ha un altre error que a vegades comet la gent, que és quedar-se amb la primera. Que dius, jo necessito una residència.
Ja em va bé, això, ja em va bé aquesta.
M'han dit aquesta. Clar, el millor és anar primer de tot a internet, no? Com no pot ser una altra cosa.
Primer a internet i a inforesidencias.com.
A inforesidencias.com, on tu pots buscar, dius quan pots pagar, què necessites, per quina zona, amb quins serveis, i aleshores, en aquest moment, pots fer una primera tria, que és, tu saps, 4 o 5, 3 o 4, les que sembla, i aleshores planifiques una visita, i per descomptat, com ens deia abans ella, la persona que ha d'anar a viure a la residència ha de mostrar la seva opinió i ha de tenir d'una manera... Després, el tercer error, jo li dic que són les falses expectatives. Perquè hi ha gent que es pensa que la residència és una mena d'hospital on el que va ser és a rebre atenció mèdica, que hi haurà metge 24 hores o que hi haurà infermers... No, és que una residència és un substitut de la llar on es reben atencions professionals. Hi haurà un metge que visitarà la residència alguna vegada, però la figura més important de la residència de l'equip professional, més que el metge, és l'infermer o la infermera.
Clar que sí.
Que són els que coordinen els processos d'atenció, però a més, en una residència, l'expectativa que has de tenir és de suport, més que de cura. Més de cura, de curada,
bueno,
de guarida.
Com a casa. A casa no hi ha el metge tot els 24 hores. Quan estàs malalt, el truques i ve, o hi vas.
Aquesta és la idea. Aleshores, si tu no vols tenir falses expectatives, vés a la residència i pregunta. Hi ha gent que diu, ostres, la meva mare porta un mes a la residència i només li l'hem pres l'atenció dues vegades. Dius, però què és hipertensa?
Clar.
I diu, no. I diu, pues és que potser no cal que la prengui.
Clar que no cal.
Aleshores, tu has d'ajustar les expectatives. Després, una altra cosa. s'ha de llegir el contracte i el reglament de règim interior. Clar. A inforesidències hi ha moltes residències, les més transparents, que pengen el seu contracte i el reglament a internet. Aleshores, tu ho has de llegir pel mateix que dèiem abans, l'expectativa. Una residència t'ofereix el que diu el contracte. Clar. Aleshores, sempre la gent diu, és que hi ha poc personal. Dic, mira, el personal que hi ha normalment les residències arriben a tenir empleats, un empleat a jornada completa per cada dos residents. Què passa? Tot això és distribuït per tot l'any.
No els veus tots de cop.
A les 3 de la matinada hi ha personal, i per sempre diem també el mateix. Si tu vols tenir una persona asseguda en una cadira tot l'any, n'has de contractar 5. Per què? Per cobrir vacances, la nit, els caps de setmana, les baixes, etc. Després tenim l'últim error, que és no tenir en compte la voluntat de la persona gran.
Sí,
clar, és que... Jo m'imagino, a vegades diem, home, és que ens ho hem sentit, dir, ostres, és que aquesta senyora, és que, clar, és problemàtica. I dius, problemàtica és que potser ja no volia anar a la residència.
Clar, no,
aleshores, s'ha de parlar, i la gent, tots som persones, i tots tenim la nostra història, i tal. I per acabar, només en aquests 3 minutets que ens queden, et dic, recordes la Marina Valls, aquella treballadora social que va
fer
jubilar,
un llibre, no?
Va fer el llibre, sí. Què fem amb la tieta Rita?
Sí.
Doncs dins de Què fem amb la tieta Rita, té una història que m'agradaria llegir.
I tant.
I aquesta història diu així... Diuen que va passar en un poble de l'Alt Empordà. Expliquen que en un terreny gran, prop del poble, construïen una residència per a gent gran. Cada dia passava pel davant de les obres la Marieta, la dona més vella de tota la contrada. Havia fet 100 anys i vivia sola. Tothom la coneixia. Físicament era una menudesa encorbada. Tenia la cara corrugada com una poma madura. El nas llarg gairebé li tocava la barbeta. Els ulls blaus, ferotges, sota unes celles grises i prominents, tot i que en ells hi havia alguna cosa meravellosa, tendra. Vestia de negre, polsosa, i duia un mocador al cap, lligat sota la barbeta. Era una dona de poques paraules, sempre anava a la seva. Pel poble la gent deia que era mig bruixa. La Marieta, quan arribava a prop al terreny on es construïen la nova residència per als avis del poble, alentia el pas i s'aturava uns minuts a mirar-la. Tot xerrant amb els paletes i els manobres. La deuria considerar una mica seva, com un homenatge, com un regal de les autoritats envers els vells, i si ella era la més vella, dia a dia observava com avançaven els paletes, pujant parets, cobrint sostres, enrajolant terres. Ai, quants vells hi cabran? Preguntava la Marieta. I de seguida buscaven l'encarregat perquè li donés una resposta. La residència és de planta i un pis, amb jardí i hort, i cabran unes 70 persones, una bona mida, més grans si perdrien aquí dins. Semblaria un asil dels d'abans. Feu-la ben maca, deia la Marieta. Un dia l'encarregat li va dir, gairebé l'estem acabant, Marieta. Ja ha anat a apuntar-se a l'Ajuntament per poder venir a viure-hi? Diu, no, encara no. Jo m'hi apuntaré quan sigui vella. Què et sembla?
Allò que diem, clar, esperes, i després has d'agafar la que trobes,
clar.
Si en trobes alguna...
Potser la Marieta no...
Serà el teu gust o no.
Que, així, recordem, un homenatge a la Marina Valls, autora d'aquest llibre, Què fem amb la tieta Rita. Si entrem a internet, encara hi ha un lloc d'internet on podem comprar-ho, baixant-lo amb edició virtual... I salutacions, com sempre, a la Marina, que ens agraeix, i a les convidades que hem tingut avui, a doña Francesca, doña Isabel i amb la Raquel Hueltes.
Molt bé, doncs, fins aquí És Gran Segre. Nosaltres els agraïm que hagin decidit sintonitzar amb nosaltres i els esperem el proper dimarts, com sempre, a les 5 de la tarda. Ara els deixem amb el programa El Mirador de l'Actualitat, un programa conduït per Ignasi Miranda. Adéu-siau.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajuda a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.